Són les 11 del matí.
Ràdio Estel.
Si vols Ràdio Estel en safata de plata, els teus desitjos són ordres. Busca'ns per Android i iPhone com a Ràdio Estel Oficial i treu tot el suc a la nostra app. Programes a la carta, podcast, la ràdio en directe, la graella diària i molt més. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva. Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de dilluns a divendres a 12:45 del migdia a la Caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Trotamundos.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Què tal, com esteu? Molt bon dia, benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és Trotamundos, obrint la edició 936 d'aquest dissabte, 27 de gener de 2024. Benvinguts a tots, amb un recorregut que ens portarà fins la 1:00 de la tarda. Aquí parlem de gastronomia, enologia i turisme. Molt bon dia, benvinguts. Iniciem el nostre recorregut. Protagonistes que passaran per aquests micròfons de Ràdio Estel, el primer dels quals el localitzem a la comarca del Pallars Sobirà, en concret a la Ribera de Cardós. Hi passejarem amb el Joan Pallarès i farem aturada en el càmping La Borda del Pubill. Seguirem fent camí fins a arribar a la localitat de Vilagrassa, on hi farem una tradicional calçotada. Ho farem amb un dels emblemes gastronòmics de la zona. Avui parlarem de l'Hostal del Carme. Nova edició de la secció de cuina de plat a plat amb l'Ingueru Rodríguez i el Josep Maria París. I tancarem la primera hora de programa amb una visita a la truiteria La Seva per parlar dels seus plats de bacallà. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, so my life from negative to positive. A partir d'aquest punt, a partir de les 12, la segona hora de programa la obrirem amb una festa per als sentits, la que ens ofereix el restaurant Juncadella amb les seves calçotades com a protagonistes. Seguirem amb més temes, en aquest cas destinats a la restauració. Avui, de la mà de Top Hostelería, parlarem de les calçoteres. Avui també, al llarg del programa, saludarem en el David McLellan, és el responsable d'Alaska Seafood. Avui parlarem del bacallà negre d'Alaska. També protagonitzarà uns minuts d'informació un producte realment extraordinari. I tancarem el nostre recorregut des de l'Alt Empordà, coneixent la feina i, sobretot, coneixent els vins del celler Vinyes dels Aspres. Bé, doncs tenim molta feina per endavant, des d'ara i fins a 1:00 de la tarda. Us saluden el Jordi Carretero, el David Morral i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia a tothom, benvinguts. Comencem el nostre recorregut. En uns instants, el Jordi Miralles ens posa al corrent del temps que esperem per aquest cap de setmana i ens posem, partim de la Ribera de Cardós.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Sant Lluís,
Ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 32 00 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís, ostres catalanes, les ostres del nostre mar. Buceja al Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, destinacions, demostracions d'equips, piscina, batejos, conferències. Submergesta al Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del buceig. Més informació a mdivingshow.com.
Trotamundos.
Mirava el temps. Jordi Miralles, molt bon dia, com estàs?
Hola, Miquel, bon dia. Déu-n'hi-do aquest últim cap de setmana del mes de gener que ens porta temperatures més típiques de molt avançada primavera que no pas de ple hivern. Hauria de fer força fred i ja veiem que avui les temperatures continuaran sent altes. Evidentment, tenim una excepció, les comarques del Pla de Lleida. Aquells que no cap a aquesta zona o que estigueu allà, doncs aquí la boira ben present durant tot el dia, durant tot el cap de setmana, i per tant aquí temperatures màximes que amb prou feines arribaran als 10 graus, tot i que no seran tan denses com aquests últims dies i per tant podran pujar una mica respecte a dies anteriors, però vaja, no seran tan altes com els 16 a 22 o 23 graus que tindrem a d'altres punts de Catalunya. Avui dissabte baixen les temperatures respecte a les de dijous, respecte a les divendres, demà diumenge encara baixaran una mica més, però sempre ens mantindrem clarament per damunt de les temperatures normals per l'època de l'any. Evidentment, estem en una època en la qual també l'ambient és fred a primeres hores del matí, per tant, al matí amb roba d'abric ben necessària, però en canvi al centre del dia veurem a més d'un amb màniga curta o amb mànigues de camisa. Pel que fa a l'estat del cel, ja hem parlat de les boires del Pla de Lleida i el que tindrem a la resta serà sol, algunes boirines a primeres hores del matí, i atenció també perquè a punts de la costa es poden formar alguns bancs de boira. Si arriba a afectar la boira algun punt de la costa, aquí l'ambient seria més fred que no pas a la resta de Catalunya, però en general ja diem que serà un cap de setmana molt tranquil per fer qualsevol mena d'activitat a l'aire lliure i, malauradament, de cara a la setmana que ve, una situació de pluges importants no es preveu. Sí que de cara a dimecres, dijous, ens arribarien alguns núvols, però, en principi, de pluja, si en deixen, ben poca.
Trotamundos.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Si disfrutas de la buena carne, te mereces el mejor especialista. pepechuletón.com, la carnicería online especializada en chuletón de buey, vaca y ternera de calidad. De Angus, de sidrería, tipo Toulouse, sabemos elegirla, prepararla y disfrutarla. pepechuletón.com, la carnicería online para los sibaritas de la carne. Y también quesos y embutidos. Si te gusta la buena carne, ya sabes dónde comprarla. pepechuletón.com, los especialistas de la carne para los especialistas del buen gusto.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam.
Vinga, doncs som-hi, ens posem en marxa en aquesta edició de programa, arrencant, tal com us dèiem, en el nostre sumari, en aquesta zona de la Ribera de Cardós, a la comarca del Pallars Sobirà. La veritat és que és una zona especialment atractiva, al llarg de tot l'any, però ara, en aquesta època en la que estem, especialment també doncs, té uns atractius turístics realment excepcionals. Avui en parlarem, ho farem amb uns instants, saludem en el nostre company, el Joan Pallarès, que amb ell farem doncs aquest recorregut interessant per aquesta Ribera de Cardós. I també us proporcionarem la informació referent a un càmping. Sabeu doncs que hospedar-se en un càmping dona un contacte molt directe amb la natura, i més si parlem de zones com la que avui ens aborda, no? El càmping La Borda del Pubill, avui els fem protagonistes en aquesta antena de Ràdio Estel. Benvinguts, molt bon dia a tothom. Passem, doncs, cap a aquesta Ribera de Cardós. Joan Pallarès, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel, bon dia.
Què ens en pots destacar d'aquesta zona de Catalunya?
Doncs, mira, hi has parlat d'un càmping de la Borda del Pubill i algú doncs, pot pensar que anar de càmping i al Pirineu pot ser una cosa exclusivament de l'estiu, no? Cert és que la tela d'una tenda de campanya doncs no és l'abric més idoni, no?, per les temperatures hivernals i més al Pirineu, no? Però dins d'una roulotte ja la cosa ja pot ser d'una altra manera. I si parlem d'un Montcalom o d'un apartament, doncs bé, segur que no passarem fred i, a més, ens ho passarem molt bé. Té el seu encant i, a més, l'encant també el trobarem en el paisatge de la Ribera de Cardós, que és un paisatge doncs canviant a cada època de l'any, no? Un temps tindrem que podem anar a veure les aus, altre, doncs, les aigües deixaran molt braves i podrem anar a fer rafting. Bé, un altre temps serà d'aquells d'aquelles flors, d'aquella policromia dels prats immensos, no? I bé, també, doncs, aquest paisatge hivernal d'aquests dies, no? Nevat amb algunes zones, on podem fer, doncs, caminar excursions, podem anar en bicicleta de muntanya, podem fer bé, pel més, diguéssim, que ens agrada més la comoditat, doncs inclús alguna excursió 4x4, o simplement, mira, mirar el cel aquestes nits estrellades, que en fi, és un al·licient per recórrer la zona. Pensa't que la gent de ciutat no estem acostumats a veure la Via Làctea, no? És a dir, veiem molts anuncis, veiem molta llum a la nit, però molt pocs estels. I bé, també et diré una cosa, ja que estem aquí a la zona aquesta de la Ribera de Cardós, i pels amants de l'art i de la història tenim molts motius també per visitar la zona. Hi ha unes esglésies, unes petites esglésies escampades per tot el territori, i entre elles, doncs, deixem que t'esmenti Sant Andreu de Cassibrós, va ser una de les tantes esglésies que va pintar allà als anys 70 el pintor Josep Verdaguer, un muralista molt interessant, un pintor de pintura efímera, de pintura, una mica ell pintava els suburbis, pintava allò que no reflexa allò els grans paisatges, sinó realment el paisatge més modest i àuster, i també va pintar doncs, tot un seguit de murals des de l'aeroport de Barcelona a moltes esglésies del Pirineu, i entre elles doncs, va agafar una especial predilecció aquí a la Ribera de Cardós i s'hi va fer bastantes estades pintant i decorant aquestes esglésies, que val la pena fer una ruta i recórrer-les totes.
Com s'hi menja i com s'hi veu, per cert, perquè darrerament doncs, estan fent també vins en aquesta zona del Pallars Sobirà, no? Tant Jussà com Sobirà.
Sí, s'havien fet sempre i bé, s'ha recuperat una mica aquesta agricultura de muntanya, no? I bé, sembla que, en fi, esperem que amb molt bons resultats.
Doncs vinga, anem cap a aquest càmping, La Borda del Pubill, que avui volem doncs, presentar-vos i saber-ne més sobre totes aquestes alternatives turístiques, gastronòmiques i sobretot d'instal·lacions, no? Roger Farrés, el seu responsable, ja ens escolta. Roger, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, què tal? Molt bé.
Benvingut,
molt bé,
molt bé. Gràcies.
Des de la Vall Cardós, us saludem.
Un paisatge extraordinari el que teniu per aquí, per aquestes zones,
Sí, bueno, és un destí ja de sempre, De la Vall Cardós sempre ha sigut, sobretot a l'estiu, un dels llocs on no ha fallat mai el turisme, ja des de fa una pila d'anys. I es conserva, o sigui, no hem perdut el nivell que hem tingut sempre, no? Mm-hmm. Suposo, és una vall on no és de pas, la gent que ve vespretament, això fa filtre una mica el tipus de gent que tenim, perquè el que ve va perquè vol, no perquè passi, I això es nota, no? Tu estàs allotjat aquí i saps que la gent que tens al teu voltant, igual que tu, han vingut perquè volen vindre aquí, perquè volen, els agrada la vall en si, el lloc, els rius que tenim, tot l'entorn, no?, de natura que tenim aquí. Llavors, pues, bueno, pues és un ambient molt de molta qualitat.
Mm-hmm. Roger, el concepte una mica, el concepte de càmpings, t'ho dic perquè tu saps mm-hmm. que en el sector del càmping és molt variant, no?, i que cada càmping té una mm-hmm. mica la seva filosofia, la seva manera, doncs, de funcionar. Sí. Quina és la vostra? Quina filosofia teniu en el vostre càmping?
Pues el nostre càmping, lo que intentem és que el client repeteixi, no?, que torni. Sobretot està fent molt perquè la família amb canalla, amb nens, s'ho passi bé. O sigui, tu vens amb els teus fills que tenen 7 o 8 anys i saps que potser els obres la porta al dematí i esmorzen i ja no els veus fins al migdia. Per què? Pues és un lloc segur, ho tens tot ambientat perquè no hi hagi cap perill, tot controlat, i això fa que les famílies pues, s'hi encanti vindre, no? I si són, i repeteixen un any, un altre, i podem tindre famílies de molts anys que fins i tot després ja han deixat de vindre perquè s'han fet grans, la canalleta que va vindre llavors, ara... Llavors, el típic és que ja, quan tenen ja són... Adolescents deixen de vindre perquè ja volen un altre tema de turisme i quan ja es fan parella i tornen a tindre canalla, tornen a vindre una altra vegada perquè saben que és el millor, que saben que és un lloc per vindre en família i estar tranquils.
Exacte, exacte. Aquesta tranquil·litat que ens comentava el Joan Pallarès, tranquil·litat a la terra, tranquil·litat en el cel. M'han dit que les nits estrellades en aquesta zona són realment extraordinàries. La contaminació lumínica és pràcticament inexistent. Per tant, doncs aquesta Via Làctea es veu amb una claretat absoluta, no?
Sí. A part, ara, la gent, pues... que abans no podia vindre no podia vindre tant perquè pues, no hi havia tants serveis a nivell de telecomunicacions. Ara pues, està solucionant aquest tema, ja ens ha arribat la fibra, la gent ja ve més, pot disfrutar part de la natura, pot treballar també, si convé, i estar més dies aquí dalt, que és on estan més a gust, que estar en una ciutat, no? I és tot natura, és 100% natura. Pots banyar el riu, pots estar mirant els estels amb unes vistes impressionants, pots caminar, pots fer el que... O sigui, veus els animals al matí, és molt fàcil veure isards, veure... tot el que tenim de fauna i d'això, no? O sigui, està estem a dintre un parc natural, no? Vull dir, llavors, pues, això es veu, no?
Efectivament. En el cor del Pirineu, en aquesta comarca del Pallars Sobirà, avui estem visitant doncs, aquest càmping, la Borda del Pubill. Des d'un punt de vista gastronòmic, Roger, com resoleu el tema, no?, gastronòmicament parlant?
Bueno, aquest tema aquí, el Pallars, sobretot amb zones que ja estan una mica més allunyades de les pistes d'esquí, costa més, ens falta encara una mica, el tema gastronòmic és més a l'estiu, no més quan hi ha més gent, però nosaltres, per exemple, tenim el restaurant obert tot l'any, no? Perquè hem apostat perquè pues, dona obrir el negoci tot l'any, des de ja fa bastant temps, I jo el que pensem és que hi ha un bon restaurant perquè la gent que ve pues, ho necessita, no? Que ho pugui tindre. Llavors es fa un menjar pues, de la zona, no? Que carn, pues, pots trobar una escudella, una sopa de ceba, o sigui, lo típic d'aquí dalt. Però nosaltres ja, o sigui, hi ha altres restaurants, però nosaltres particularment ja ens també ho tenim, no?, al nostre negoci.
Doncs comuniquem també una plana web, a través de la qual doncs trobareu més informació si teniu interès en visitar aquesta Ribera de Cardós. Us podeu hospedar, ara parlarem de la manera d'hospedar-se, apartaments, bungalows, mobile homes, tenen una mica de tot per les conveniències de cada un dels clients. La plana web a la que ens esmentàvem, campinglabordadelpubill.com, campinglabordadelpubill.com. Aquesta és la plana web, doneu-hi un cop d'ull i trobareu aquesta modalitat per hospedar-se, per dormir, realment molt completa. Roger, teniu una mica de tot.
Sí, sí. Bueno, és que és el que demana la gent. Vull dir, ens hem d'adaptar i com hi ha gustos de tot tipus i de diferents pues, quantitat de persones, pues, t'has d'adaptar i pues, a base dels anys ho vas fent, no? Has de tindre de bungalows per dues persones, has de tindre per quatre, per cinc, el que faci falta, pues, i de diferents tipus, O sigui, adaptar-te a lo que demanen.
Doncs també teniu un telèfon d'informació, si voleu adreçar-vos-hi, és el 973-6230-88. 973-6230-88. Recordeu aquesta plana web, campinglabordadelpubill.com, i excursions. Imagino que també doncs, els vostres clients, ja per acabar, Roger, us demanen la coneixença del territori, punts per anar a visitar aquests rius que parlaves. Realment, un no se'ls acaba, no?
Doncs, és a veure, el meu negoci, si no sigues per l'entorn, no tindria sentit, no? O sigui, no tindria l'èxit que tenim, no? Llavors, aquí lo que tenim és de tot el voltant, o sigui, que pugues, surts per la porta del negoci caminant i vas als llocs, no? Dius, me'n vull anar aquí amb un mirador, me'n vull anar aquí al riu, me'n vull anar allà i, bueno, no trepitges ni cap carretera ni res, si vols. I després tots els esports d'aventura que hi ha al voltant, des del rafting, hidrospeed, des de muntar cavall, de fer tirolines, de no sé què, clar, tot això. La gent... Està molt bé la tranquil·litat, també, el que vol tranquil·litat de tranquil·litat, però també hi ha un sector de gent que vol fer activitats. Llavors, pues també el tenen l'opció.
Una mica de tot, una piscina fantàstica, home, no per aquesta època en la que estem, estem parlant d'una piscina exterior, per tant, però sí que és un reclam molt interessant que ara hi ha doncs, a primavera-estiu, sobretot estiu, per als vostres clients, una piscina fantàstica que teniu.
Bueno, és el que et parlava, dic, això són coses ja imprescindibles. Vull dir, avui en dia la gent no és, o sigui, vol totes les comoditats, ¿vale? Doncs has de tindre gimnàs, has de tindre piscina condicionada, és que tindre uns bons serveis i que sigui tot ben net i tot ha preparat, no? Quan més preparat estàs, més clients tens, no? Perquè és el que volen,
Doncs, si voleu, repetim, visitar aquesta zona, aquesta Ribera de Cardós, que és fantàstica, és un punt molt interessant doncs, de Catalunya, en aquest Pallars Sobirà. Aquesta és la nostra recomanació, directament doncs, de la borda del Pubill, amb aquesta implicació doncs, de la natura que té tot aquest càmping al voltant doncs, del qual podeu fer mil i una activitats, com ens ha explicat el Roger Ferrer, el seu responsable, en el que li agraïm molt sincerament que ens hagi acompanyat aquest matí de dissabte. Gràcies, Roger. Fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies i molt bon dia. Joan Pallarès, t'espero a la darrera part del programa, que avui també parlem de vins, temes totalment diferents, però anirem fins a l'Alt Empordà.
Perfecte, doncs.
Fins després, gràcies. Nosaltres fem una petita pausa i tot seguit estem amb més protagonistes. Per cert, protagonistes que també situem a la zona de Lleida. Avui farem també calçotades per aquesta zona i molts altres protagonistes que ens portaran els temes turístics, gastronòmics i enològics, com tots els dissabtes, en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Això no ha fet més que començar. Pausa i continuem amb més protagonistes.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Al restaurant Juncadella tastaràs la màgia del bon menjar i la natura més esplèndida. Esmorzars de forquilla, aperitius, menús de caps de setmana, xuletons, arrossos i les calçotades més delicioses. I tot això a Sant Joan de Vilatorrada, sota l'encís de la màgia de Montserrat. Un restaurant amb espais grans i també l'opció de menjar per emportar. Entra a juncadella.com o truca al 93 876 4251 i reserva la teva experiència a Juncadella. Quedaràs atrapat. Restaurant Juncadella, l'encís del bon menjar.
Sant Lluís, ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 32 00 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís, ostres catalanes, les ostres del nostre mar.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos, seu a taula amb nosaltres.
Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. I cara a cara, amb la por, vam aprendre la lliçó i amb llàgrimes guardem ara els records. Un dia el meu pare em va dir...
Vinga, seguim endavant en aquesta edició de Trotamundos d'aquest dissabte 27 de gener, darrer dissabte, eh? Ja d'aquest mes de gener, passat volant, eh? Un mes, per cert, deixeu-me que us digui que és essencialment el mes que comencen les calçotades, eh? Com sabeu, arreu de Catalunya es produeix doncs, aquest acte gastronòmic social que realment doncs, és molt tradicional aquí a casa nostra. Parlem de calçotades d'arreu de Catalunya, com us dèiem, eh? Avui volem recomanar una d'aquestes calçotades tradicionals a la zona de Vilagrassa. Per tant, ens anem cap a terres lleidatanes, perquè allà, a part de cargols, que també fan unes calçotades fantàstiques. I les fan fantàstiques perquè porten molts i molts anys en aquest noble ofici de la restauració. Us parlem de l'Hostal del Carme, tota una referència gastronòmica que naturalment també segueix la estacionalitat de productes. La seva responsable avui ens atén, Marta Pinós. Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel.
Benvinguda, gràcies per atendre'ns, Marta. Un any més amb aquestes calçotades a l'Hostal del Carme, vosaltres, no?
Sí, nosaltres cada any, sempre ja quan ha passat l'època de Nadal, ja comencem amb les calçotades, que fins al final de temporada. Llavors nosaltres fem calçotada amb calçots de proximitat i bueno, ho, com ben bé has dit, nosaltres fem la calçotada amb els caragols per no deixar de banda. Sí que i acoplem caragols i llavors tenim un altre... Hem pensat una miqueta amb tota aquesta gent que puja ara, que són més vegetarians o que no mengen carn, també ja hem aplicat una miqueta el peix dintre de la calçotada.
Uh-huh. Està molt bé, eh? A l'interior, que diuen que els millors ports estan a l'interior. No sé si estàs d'acord amb vosaltres, però segurament els peixos que utilitzeu també... el bacallà forma part també molt de la tradició de les calçotades, no? No sé si és el cas, eh?
Nosaltres el bacallà és una cosa que sí que tractem molt, perquè nosaltres aquí, nosaltres saps que estem a 2 quilòmetres de Tàrrega, i el bacallà és un plat típic de Tàrrega, perquè el bacallà, ara sí que pots trobar bacallà fresc i pots trobar qualsevol tipus de bacallà, però molt temps enrere, el bacallà quan arribava fins aquí era un bacallà salat, i era un bacallà que teníem que dessalar, i era una cosa que sí que, no, que els pagesos aquí ho feien servir molt, això, i feien servir el bacallà. I és per això que un dels plats típics de l'Urgell és el bacallà. I nosaltres, a part de que, sí que li posem el bacallà a la calçotada, fem servir altres peixos potser més frescos, tipus l'aurada o tipus llobarro. Mm-hmm. Però el bacallà a nosaltres és un plat molt, molt emblemàtic d'aquí.
I tant que sí. A l'Hostal del Carme, tot una referència, dèiem, en la que hem coincidit molt en moltes ocasions parlant d'aquesta línia gastronòmica, molt arrelada en aquestes terres de Lleida, però les calçotades també, jo crec que hi ha molta gent, de fet hi ha molta gent d'arreu de Catalunya que venen a fer calçotades a casa vostra, eh? Inclús des de Tarragona, em consta.
Correcte. Sí, però nosaltres, a part de fer calçotades, les calçotades ja sempre saps que és una cosa que s'ha de fer en grup, perquè una calçotada amb poca gent ja no sembla calçotada. Llavors nosaltres el que sí que fem molt és les calçotades juntament amb una visita a territori. Pues, per exemple, tenim moltes coses a veure. Aquí a proper tenim els Torrons de Gramunt, tenim el Museu Trepat, tenim Penelles, que fan això dels grafitis. Ara ens han obert un museu del pistatxo aquí molt a proper, que es diu Mas de Colom. I llavors aprofitem totes aquestes visites de territori per acabar amb una calçotada, i aquestes calçotades nostres, a banda de que també tenen música, o sigui que després pots fer una miqueta de festarola i ballar una miqueta de pachanguero amb un músic que tenim. Vull dir que no tan sols és menjar la calçotada i feu així, ja està menjant i cap a casa, sinó que pot ser després també una miqueta de festa.
Mm-hmm. Doncs aquesta és la proposta, eh? I aquesta festa, efectivament, és que està molt bé, perquè això de les calçotades, igual que els cargols, no? Ho hem parlat en moltes ocasions, és un acte social, és un acte de festa, un dia de lleure, de família, d'amics, que ho esperen. De fet, hi han reserves que teniu amb mesos d'antelació.
Sí. Hi ha molts caps de setmana. Hi ha molts caps de setmana que sí, que ja seria complicat de poder accedir, si això és cert, eh? Abans de Nadal ja comencen a reservar-nos,
sí.
O sigui, després de Nadal, que ja abans no s'ha acabat el Nadal, ja ens comencen a reservar per les calçotades, sí.
Mm-hmm.
Perquè, clar, l'aforament és el que és i la gent s'ho va dient un a l'altre, que això és molt important, un client en porta un altre, i, bueno, estem contents, sí. S'ha de reservar amb temps.
La Marta Pinós, que és la representant d'aquesta quarta generació, déu-n'hi-do, molts i molts anys, eh? Quarta generació a l'Hostal del Carme. Aquest telèfon de reserves, aquí el teniu, el 973-31-1000. 973-31-1000, de la carretera nacional al quilòmetre 500, carretera nacional 2, quilòmetre 504, en aquesta localitat de Vilagrassa. Queda molt a propet de Tàrrega, perquè tingueu una referència. Vilagrassa, doncs, queda a pocs quilòmetres, no? De Tàrrega, bàsicament, Marta?
A dos quilòmetres de Tàrrega.
Per tant, doncs, al costadet mateix de Tàrrega teniu aquesta localitat de Vilagrassa i aquí aquesta referència, l'Hostal del Carme. Per cert, hostaldelcarme.com, si voleu més informació en aquesta plana web. Deies que les calçotades, més o menys, fins quan les teniu, Marta? Imagino que això també depèn una mica del temps, no?
Sí, depèn una miqueta del temps i depèn també una miqueta de quan acaben de plantar els calçots. Nosaltres anem molt a lo que marqui el pagès. Com que sempre comprem aquests calçots aquí a Tornabous, bueno, sempre de proximitat, llavors el pagès diu, mira, el mes que ve ja deixaré de plantar. Pues llavors és fins a principis de març, mitjans de març,
uh-huh.
Cavallals mitjans de març. Aquest any potser per Setmana Santa, que cau tan amunt, hi haurà calçots, però normalment fins a mitjans de març. Abans de Sant Josep ja no n'hi ha bé.
Uh-huh.
Sempre és temps de calçots. És a dir, quan acaben de plantar s'acaben les calçotades. Mitjans de març, depèn també una miqueta del temps, si el temps acompanya, si no, però fins a mitjans de març.
Uh-huh. Marta, explica'ns els passos d'aquesta calçotada de l'Hostal del Carme, pas a pas, com es configura doncs, aquest menú.
Vale. Mira, aquest menú és un menú bastant complet. Primer de tot et fem una copeta de benvinguda perquè vagis fent així una miqueta de boca de com anirà tot plegat. Tens una amanida i unes escarxofes, perquè pensa també que quan és temps de calçots és temps d'escarxofa. Nosaltres fem unes escarxofes al forn boníssimes que són amb sal, pebre i vinagre. Llavors tu, mentrestant, esperes els calçots que te'ls acabem de coure, fas això, una miqueta d'amanida i les escarxofes. Després tu cada persona té un manat de calçots que normalment comencem amb 16 calçots, però es pot repetir, no hi ha cap problema, juntament amb la salsa, amb aquesta salsa de calçots, i després pots triar un segon, que com bé t'he dit, podries triar entre orada, pots triar bacallà, pots triar caragols, pots triar la típica parrillada de carn que tothom fa a la calçotada, i també inclús aquest any hi han ficat una altra opció, que seria arròs a la cassola. Per a veure, perquè hi ha gent que t'ho demana, nosaltres som molt típics d'arròs, hi ha gent que t'ho demanava, doncs han dit, doncs mira, saps què, no ens costa res, ho fiquem a la calçotada. Després hi tens, per descomptat ja, per concloure la crema catalana típica d'aquí, i la taronja torrada amb sucre, amb ametlla carrapinyada, perquè Vilagrassa és la ciutat de l'ametlla.
Sí,
llavors,
sí, sí.
Pues, fem amb ametlles carrapinyades. Després tens els cafès i una miqueta de xupitos, i ja està, tot això per 38 euros.
Dius, i ja està, com si fos poc. M'ha agradat molt aquesta expressió, i ja està. Home, molt complert, eh? 38 euros, has dit?
38 euros,
tanqueu,
sí,
el preu en aquesta quantitat. Sí. Doncs, amics, avui ens volíem acostar en aquest menú, eh? Podríem batejar-lo com menú, i ja està. Completíssim, un menú completíssim d'aquestes calçotades. Repetim, més o menys aproximadament fins a finals del mes de març tindran, doncs, tindreu la possibilitat d'assaborir aquestes calçotades, en aquest cas a l'Hostal del Carme, sí, geogràficament, o perquè voleu anar a fer una visita en aquesta zona de Vilagrassa, us va bé celebrar aquesta calçotada en aquesta zona. Sens dubte no us deixaran indiferents. És a tiro hecho, que diuen. Segur que serà tot un èxit. Repetim aquest telèfon de reserves, molt important, 973-311000, 973-311000, carretera nacional 2, quilòmetre 504, a Vilagrassa. I el nostre agraïment a la Marta Pinós, que avui ens hagi acompanyat aquest matí de dissabte. També un petó molt fort. Gràcies, Marta, cuida't.
Moltes gràcies, Miquel. Una abraçada.
Igualment per tu. Cuida't. Nosaltres seguim, fem una petita pausa i afrontem la secció de Plat a Plat. L'Inguero Rodríguez i el Josep Maria Parisi ens estan esperant per explicar-nos receptes, allò que diuen, revolucionàries. Tornem ara mateix. Quan tinguis problemes, jo hi seré.
Nuestra bodega es un pequeño edificio que tiene alrededor de 200 años. Era una casa familiar que combinaba vivienda y bodega. Y en esta bodega te puedo decir que se hace vino desde, bueno, pues hacia 1890, que empezó a hacer mi bisabuelo.
A donar a conèixer el fet de que hi ha una sobrassada de Mallorca, de més específica, que té un controls importantíssim per part de Consell Regulador.
La coca de pasta de full amb llardons i la coca de pasta de full amb cabell. Tot el que es pugui fer, variacions se'n poden fer, però hi ha qui les omple amb nata, però de fet les pastes són aquestes. Les coques són sigut sempre aquestes. La coca és una de les especialitats de les diades que no baixa de cap de les maneres.
El bon menjar i el bon beure a Trotamundos.
Buseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, destinacions, demostracions d'equips, piscina, batejos, conferències. Submergeix-te al Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Si disfrutas de la buena carne, te mereces el mejor especialista. pepechuletón.com, la carnicería online especializada en chuletón de buey, vaca y ternera de calidad. De Angus, de sidrería, tipo Toulouse, sabemos elegirla, prepararla y disfrutarla. pepechuletón.com, la carnicería online para los sibaritas de la carne. Y también quesos y embutidos. Si te gusta la buena carne, ya sabes dónde comprarla. pepechuletón.com, los especialistas de la carne para los especialistas del buen gusto. El restaurant Amonar en Etxea, en col·laboració amb PAC, distribuïdora d'alimentació des de 1918, t'ofereixen aquest espai. Tots els dissabtes, de plat a plat, amb Benguero Rodríguez.
Bueno, seguimos adelante en este, por cierto, último sábado ya del mes de enero de 2024. Ya casi tenemos liquidado el primer mes del año. Bueno, seguimos con más recetas de plato a plato. Benguero Rodríguez, José María París, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Bueno, estupendo, ya estamos otra vez preparando las Navidades.
No me digas eso.
A nada que aceleremos, nos salimos.
No me digas eso. Que han pasado ya para muchos. Bueno, las esperan, otros las temen, ¿eh?
A mí, como los años son enteritos, porque yo cumplo los años justo a final de año, el 29 de diciembre, pues claro, va todo seguido, es un año contra otro.
Bueno, se acerca el verano, dejémoslo ahí, ¿eh? De momento se va acercando el verano. Bueno, bienvenidos a los dos, hoy con un plato muy interesante, langostinos al horno con mantequilla de changurro. Pero antes, déjame que clarifiquemos exactamente, cuando hablamos de changurro, ¿de qué estamos hablando? Porque me da la sensación que hay un poco de confusión.
Bueno, hay que diferenciar entre el changurro y la centolla. El changurro es en euskera, vamos a decir que sería en euskera, el changurro, buey. Nosotros lo llamamos ahí buey de Francia y mucha gente lo conoce por el buey de mar.
Sí.
Entonces, ese es el producto. Lleva dos pinzas, se diferencia con la centolla, de que las pinzas son gordas y cortitas, las centollas son más delgaditas y son muy largas.
Más largas.
Esa es la diferencia, ¿no? Uh-huh. Y de sabor, yo creo que tiene más intensidad de sabor que la centolla, es más potente de sabor, ¿eh? De hecho, un changurro relleno es un espectáculo, ¿eh?
Uh-huh. José María me decía que esta receta la puedes mencionar, relatar y analizar como consumidor.
Como consumidor, yo toco más la carne, pero a mí el marisco pues, uh-huh, me encanta, ¿no? Y estábamos hablando también, ¿no?, de esta duda, ¿no?, del changurro, y es interesante saber esas características y que al final, ostras, hablamos de un producto, pero este changurro en este plato yo creo que destaca también y da un toque.
Langostinos al horno con mantequilla de changurro. La mantequilla de changurro es súper fácil de hacer, pero el ingrediente principal son los langostinos.
Correcto.
Cuanto mejor son los langostinos, más rica va a quedar la receta. Ya si son langostinos de cola azul, quita que te va. Uh-huh. Y aquellos que son XXXXL, aquellos son fenómenos para esto.
Ya. ¿Y cómo se hace la mantequilla de changurro?
Pues muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es los ingredientes. Voy a decir, mira, un changurro que puede ser rodando los 400-500 gramos, que es pequeñito, no es muy grande. 250 gramos de langostinos frescos, contra más frescos y mejor. Si tenemos que ir al congelado también no hay problema, quedan ricos igual. El changurro, 250 gramos de mantequilla cortada a dados, siempre muy importante que estén cortados a raditos pequeños, porque así se funde mejor. Una cabeza de ajos enterita, 5 hojas de laurel, sal gruesa y aceite de oliva virgen extra. Esos son los ingredientes y la lavación, súper fácil. Lo primero que se hace es a cocer el changurro. ¿Cómo? Agua fría, las hojas de laurel, un puñado de sal, y cuando rompa a hervir, unos 25 minutos, 25, uh-huh, 30, si es pequeñito, con 25 le valdrá.
A partir del momento que el agua hierve.
Que el agua hierve.
Sí.
Lo sacamos, lo intentamos cortar la cocción lo más rápido posible, metiéndole un poquito de hielo, uh-huh, y dejamos que se enfríe, porque luego lo vamos a tener que vaciar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger luego esa mantequilla con esa carne de changurro y la vamos a licuar. Con un chorrito de aceite la vamos a licuar. Vamos a dejar que licue bien, que haga como una especie de cremita, pero que no que nos quede muy espesa, ¿eh? Si necesitamos añadir un poquito más de aceite, le añadimos precisamente para evitar eso. Uh-huh. Y luego, muy fácil, los langostinos, vamos a machacar esa cabeza de ajos, les vamos a poner sal, le vamos a poner una placa de horno, muy fácil, le vamos a poner un chorro de aceite y esa sal gordita por encima. Y con los ajitos machacados y al horno. Y cuando esté a 80-85% de la cocción del langostino, vamos a coger una brocha y vamos a pintar esos langostinos. Muy importante, los vamos a sacar y la presentación la vamos a hacer de la siguiente manera. La vamos a poner en una bandejita, en un plato llano, le vamos a quitar la piel al langostino, pero vamos a dejar la cabeza enganchada. Vamos a otra vez a pintar un poco ese langostino y a adornarlo con un poquito de aceite. Y ya está. Vamos a pintar con esa salsa, con esa mantequilla de changurro. Uh-huh. Queda un plato exquisito donde hay.
José María, tendrían que los oyentes ver
¿Cómo
se expresa y cómo pinta.
¿Cómo pinta?
Y cómo pinta. Porque es que lo vives.
Solo me falta la cocina.
Es que lo vives.
Sí, sí, estaba pintando el langostino ahora.
Es que lo vives.
Sí, además esa salsita la podemos poner al lado para que, según vas comiendo, claro, le vamos a facilitar mucho al comensal, porque en el momento que tenemos quitada la piel del langostino, solamente tenemos que acordar que, claro, hay gente que le gusta chupar la cabeza un poquito. Sí. ¿No? Uh-huh. Entonces, vamos a untar esa salsita allí también, si queremos.
Eso es lo que me hace que aquí lo que hace falta ya es hasta cuchara para este plato, para la salsa.
Sí, para la salsa es tremenda. Es tremenda la salsa.
Por eso.
Y un buen vino.
Y una buena hogaza de pan, ¿eh? Si es de pan de maíz,
sí,
mejor, ¿eh?
Sí. Pero ya es que ni pan, es que solo cuchara, sí, ya.
Ya está. Bueno. Pero es muy sencillo, siete ingredientes.
Sí.
Langostinos al horno con mantequilla de changurro. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Es una receta, por cierto, es una receta muy del País Vasco.
Bueno, tiene su aquel, sí, sí. Uh-huh. Nosotros estas recetas las sacamos un poco de esto popular, de la cocina popular, ¿no?
Sí.
De cosas que hacemos en las sociedades gastronómicas que dices, oye, vamos a probar a hacer esto de esta manera, a ver cómo queda y tal. Y bueno, también tenemos por cercanía una cocina francesa que nos aporta muchísimas cosas, el tema de las mantequillas y tal, que sí, la gente dice el aceite y tal, pero hay cosas que hay que ligarlas con mantequilla y con nata, pues son fundamentales, ¿eh? Porque además el toque que le da es muy diferente.
Qué mal se comen esas sociedades gastronómicas, ¿eh, José María? Qué mal.
¿Puedo dar fe de que en alguno he estado.
Madre mía, ¿cómo sabéis?
Bueno, porque...
Madre mía, ¿cómo sabéis?
Popularmente, cada maestrillo tiene su librillo y todos somos un poquito cocinillas. Entonces, ahí en las sociedades hay un pique sano, a ver quién hace mejor el pil-pil, a ver quién hace mejor el babizcaína y quién...
Pero luego, como unos vascos, no se come poco, ¿eh?
No, hay que salir rodando.
Por favor, que son vascos, hombre, sí, que son vascos.
Sí, no, pues es un poco lo que pasa en el restaurante, que dicen, joder, que no puedo más.
Sí,
eso es lo que hay.
Bueno, pues esa receta, desde luego muy interesante, langostinos al horno con mantequilla de changurro, y hemos aprendido un poquito exactamente, porque había algo de dudas sobre exactamente qué es un changurro, y sobre todo a la aplicación y la ejecución de esta receta muy interesante. Gracias a los dos. Hasta la semana que viene.
Muchísimas
cuidaros.
Gracias.
Adiós.
El restaurant Amonar en Etxea, en col·laboració amb PAC, distribuïdora d'alimentació des de 1918, t'han ofert aquest espai.
Trotamundos.
Desde 1850, 6 generaciones han hecho de nuestro jamón algo único. Ibéricos Luis Bravo, desde Bogajo, Salamanca, nuestra única receta ha sido siempre la pasión, el respeto, el compromiso y la innovación. Conecta con nosotros en nuestra web jamonesluisbravo.com y descubre todos nuestros productos. Y ahora también nuestros innovadores tarros de cristal con el mejor jamón y embutido cortado a cuchillo. Simula ahora tu compra y accede a los mejores precios. Recuerda, jamonesluisbravo.com. Luis Bravo, pasión por las cosas bien hechas. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Trotamundos.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria a la Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria a la Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria a la Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Estem a la recta final d'aquesta primera hora de programa, recta final que volem dedicar també a parlar d'un dels productes que ara, tradicionalment també, ara es començarà a consumir molt. veure, es consumeix durant tot l'any, eh? És el bacallà, eh? Avui us volem parlar de bacallà amb un restaurant que és la Truiteria La Seva. Avui no parlem de truites, però també parlarem d'aquesta vertent de tres plats que tenen amb el bacallà com a protagonista, eh? Potser també fan alguna truita de bacallà. Ara li preguntarem a la Isabel Calatayud, perquè el bacallà, sabeu, doncs, que aquestes èpoques prèvies a Setmana Santa, doncs, és un dels productes també molt tradicionals a Catalunya. Doncs el restaurant La Seva, doncs, el treballen realment molt bé, amb diferents alternatives, diferents receptes, que avui analitzem amb la seva responsable. A la que saludem aquest matí de dissabte, Isabel, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Què tal? Feu truites de bacallà o no?
Digue'm.
Feu truites de bacallà o no?
Sí, tant que fem truita de bacallà.
Ah, veus?
Fem una truita de bacallà amb all i julivert superbona.
Fantàstica, eh? Deia, doncs, que avui no ens centrarem a les truites, que ja ho hem fet en altres ocasions, però sí que ens volem centrar en aquests plats de bacallà. Realment, el bacallà fa molt temps que el treballeu, no, vosaltres?
Ui, jo, mira, jo fa 40 anys que estic aquí i 40 anys que servim bacallà.
Fixa't, si hauràs fet receptes de bacallà, que és un peix molt versàtil a la cuina, no?
Sí, sí, sí. És que va bé amb tot, perquè nosaltres el fem amb diferents tipus de condiment o de salsa, digue-li com vulguis.
Sí.
I va bé, per exemple, nosaltres fem el bacallà al roquefort, que està boníssim. Després fem el bacallà amb salsa de tomàquet, el bacallà amb samfaina, el bacallà a la llauna. Després fem un que m'encanta, que és que el cobrim d'allioli i el gratinem. I està superbo, perquè el gratinar treu la fortor de l'allioli, però el sabor és molt bo. Després, què més el fem? També el fem al vapor, perquè hi fa dieta o règim, el que vulgui, no?
Sí, sí. És que és un peix realment extraordinari que accepta tantes i tantes receptes,
sí.
que és molt, molt, molt interessant, no? Alguna procedència especial del bacallà?
Bueno, és el típic bacallà d'Islàndia que diuen, no?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Doncs un bacallà que realment fa... I a més, no sé si el feu durant tot l'any, vosaltres.
Sí, 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 nosaltres els tenim tot l'any.
Tot l'any.
El tenim a la carta tot l'any.
Però en aquesta època sí que és cert, doncs, que la gent menja més bacallà.
Bueno, perquè hi ha la tradició de que durant la Quaresma, com que no es pot menjar carn, és una mica de tradició, perquè ara tothom fa el que vol.
Sí.
Però sí, la gent se'n recorda del bacallà per Quaresma, sí.
Uh-huh. Un restaurant La Seva, Truiteria La Seva, doncs, que se'l reconeix i coneix molt, doncs, per aquestes més de 50 truites que elaboren, però també com una cuina molt tradicional. El bacallà, evidentment, és una recepta molt tradicional de la cuina catalana, per tant, doncs, amb tantes i tantes receptes. Quina és la que té més acceptació en el teu restaurant, Isabel?
Potser la que més demanen és la de bacallà a la llauna o bacallà amb samfaina. Uh-huh. Aquestes dues són les que més demanen.
Vinga, doncs explica'ns una mica aquestes receptes. Per exemple, la del bacallà a la llauna. Com es fa, la recepta?
El bacallà a la llauna primer l'enfarinem i el fregim.
Sí.
I llavors li posem una mica de pebre vermella, all i julivert, i llavors va gratinat al forn, amb una mica d'oli, també. Llavors gratinat al forn, i queda així com una mica ressec per fora, però per dintre, en principi, té que quedar meloset.
Mm-hmm. Sí.
És ben fàcil, l'acompanyem amb mongetes seques que les saltegem a la paella, també amb all i julivert.
Que bo,
I pebre vermella.
Sí, sí, fantàstic, eh? I l'altra recepta?
La de samfaina.
Sí.
Doncs també el fem, o sigui, primer també l'enfarinem i el fregim, llavors el cobrim de samfaina, que és, el fem amb tomàquet, ceba, carbassó i el vergínia. Jo, l'autèntica porta també pebrot vermell. Jo no li poso pebrot, perquè el pebrot a molta gent li repeteix. Llavors fem la samfaina sense pebrot. És una mica inventada, però la fem així.
Sí.
Li dona una dolçó especial perquè el tomàquet nosaltres el fem també aquí i es tira una mica a dolcet. Sí, La veritat és que sí, tira una mica dolcet.
Aquestes dos receptes, dos de les moltes que fan amb el bacallà com a protagonista en aquest restaurant La Seva, estan a Gràcia, recordeu, si no sabeu exactament, carrer La Perla, número 10. Carrer La Perla, número 10. Aquí teniu una cinquantena de truites, truiteria La Seva, i també moltes i moltes receptes amb el bacallà com a protagonista. I ja que estem parlant del bacallà i de truites, explica'ns com feu la truita de bacallà.
Sí. Bueno, també he de dir que també tenim l'esqueixada de bacallà.
Fantàstica, sí, sí, que és un plat boníssim.
És un plat
també
fred, o sigui, tipus amanida, no? I ho fem amb tomàquet cru, amb pebrot verd, amb ceba, una miqueta d'enciam per acompanyar, i llavors jo li poso per sobre tomàquet ratllat, tomàquet madur, ratlladet, amb unes olives negres. I després també fem els bunyols de bacallà, el típic bunyol de bacallà de tota la vida.
Sí, sí, sí.
I la truita, com deies, és el bacallà esqueixat, el passem per la paella amb all i julivert, i llavors l'afegim a l'ou batut i fem la truita, o sigui, això sí que no té cap secret.
A partir d'aquí, doncs, aquesta truita. I amb el bacallà sempre és un peix que és molt important controlar els punts de cocció, no?
Sí, bueno, que aquest bacallà, per exemple, el de les queixades, menja ben cru. No, o sigui, això és, o sigui, es menja cru, el bacallà de les queixades. Però l'altre que t'he dit, de la samfaina, de la llauna i tot això, a mi m'agrada que per dintre no quedi molt ressec, que quedi maluset.
Sí.
Però, en canvi, hi ha gent que això li molesta perquè no volen el peix cru, i llavors el volen més fatet i queda una mica sec per dintre. Però és que això ja depèn del consumidor.
El bacallà, un peix doncs, que també històricament s'ha consumit molt a les muntanyes, al Pirineu, tot i ser un peix, doncs, precisament doncs, perquè aquest peix doncs, es podia conservar molt amb sal. No? Per tant, doncs, en aquesta zona doncs, es podia doncs, consumir d'aquesta manera i tradicionalment també han quedat moltes receptes també de restaurants al Pirineu. Aquest següent protagonista no està en el Pirineu, està a Gràcia, està al carrer La Perla número 10, i aquí teniu per als amants del bacallà una referència que fa més de 40 anys que treballa aquest producte. Per tant, tu imagina't quants bacallans hauràs fet, Isabel.
Seria que haver comptat.
Igual que les truites. Igual que les truites.
Més encara.
Més encara.
Més que bacallà, però sí, tenia que haver comptat des del primer dia, perquè no hi penses, amb això.
Un dia t'hi entretens per fer algun càlcul aproximat, i ens ho expliques, perquè sí. Molts i molts bacallans han passat per les teves mans. Isabel Calatayud, com sempre, gràcies per ser amb nosaltres, per passar una estona i per descriure una mica aquestes receptes amb el bacallà com a protagonista. Un petó molt fort, gràcies, cuida't.
Gràcies, una abraçada, Miquel.
Igualment.
Adéu.
Repetim, al carrer La Perla número 10, de veritat, la simpatia, la professionalitat, us sentireu com a casa, en aquest restaurant. Si us agraden les truites, teniu per escollir les que vulgueu. I si us agrada el bacallà, de veritat, també, feu-nos cas que disfrutareu d'allò més amb aquestes receptes. Amb la Isabel Calatayud hem passat també una estona. Nosaltres seguim a partir de les 12, calçotades, en aquesta sintonia de Ràdio Estel, perquè estem en època. Tot seguit tornem.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i, el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Seva. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Seva, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Seva. Tasta'ns i repetiràs.
Trotamundos.
Sant Lluís. Ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 32 00 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís, ostres catalanes, les ostres del nostre mar.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Buseja al Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, destinacions, demostracions d'equips, piscina, batejos, conferències. Submergesta al Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. L'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
És un garnatxa 100% i està elaborado bajo el tradicional método del sangrado, o lo que también se conoce como rosado de lágrima.
Y el mejillón, pues es un producto totalmente natural y que no hay que añadirle nada. Es un producto versátil, muy, muy bueno para la dieta mediterránea y atlántica. Se adapta muy bien a una serie de combinados de platos, de artes culinarios.
Una cuina de producte amb molt respecte a tota la matèria prima que utilitzem, sempre matèria prima, doncs, que al Mediterrani som uns privilegiats, tant amb verdures com amb peixos, com amb carns, doncs realment manipular-les, però amb una manipulació molt cuidadosa, o sigui que sempre trobis l'essència del producte que estàs menjant.
Tots els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Buseja al Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, destinacions, demostracions d'equips, piscina, batejos, conferències. Submergesta al Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Sant Lluís. Ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 32 00 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís. Ostres catalanes. Les ostres del nostre mar.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Al restaurant Juncadella tastaràs la màgia del bon menjar i la natura més esplèndida. Esmorzars de forquilla, aperitius, menús de caps de setmana, xuletons, arrossos i les calçotades més delicioses. I tot això a Sant Joan de Vilatorrada, sota l'encís de la màgia de Montserrat. Un restaurant amb espais grans i també l'opció de menjar per emportar. Entra a juncadella.com o truca al 93 876 4251 i reserva la teva experiència a Juncadella. Quedaràs atrapat. Restaurant Juncadella, l'encís del bon menjar.
We go together, better than birds of a feather, you and me.
Bueno, pues seguimos adelante, abrimos esta segunda hora de programa de esta edición 936 de este sábado, 27 de enero de 2024, época de calzutadas, os lo decíamos al inicio de nuestro recorrido. Hoy también nos vamos a acercar a uno de los restaurantes, sin lugar a dudas, que ofrece una calzutada de esas auténticas, ¿eh? Estamos en San Juan de Vilatorrada, nos vamos directamente al restaurante Juncadella, un restaurante con muchísima tradición de brasa y, en consecuencia, con muchísimas alternativas gastronómicas. Siguiendo la estacionalidad de producto, ahora, como decimos, este, podríamos decir, trimestre, enero, febrero, marzo, se centran en esas calzutadas, entre otras cosas. Bueno, pues de calzutadas hablamos hoy, además, con quien mejor podemos hacerlo, que es con su chef, que es Norberto Correa. Norberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, entre calzots, imagino, tú ya.
Sí, ya estamos liados con el tema. Sí.
Bueno, yo decía, el primer trimestre del año, más o menos ahí centráis, ¿no?, las calzutadas.
Sí, más o menos una vez pasadas las fiestas, nos centramos un poquito en el tema, porque antes se nos complica muchísimo, ¿no?, con el tema de Navidades, Año Nuevo y todas estas cosas, pues intentamos de hacerlo pasada la fiesta para hacerlo bien.
Uh-huh. Bueno, desde un punto de vista gastronómico, lo digo porque tú eres argentino, las brasas las conoces extraordinariamente bien. No sé cuándo conociste esa tradición de la calzutada, ¿qué te pareció?
Bueno, mi mujer es catalana, de hecho, fue una de las ocasiones en la que pude probar y la verdad que me fascinó. Fue una de las cosas que me sorprendió más que nada, uh-huh. porque no entendía yo, ¿no? Meter una cebolla en la brasa y comértela con una salsa, pues lo veía rarísimo. Pero no se puede hablar hasta que no se prueban las cosas.
Exacto, exacto.
Y ahora soy un fan de los calzotes y la salsa casera y bueno... Uh-huh. Me encanta.
Tocas un tema muy importante, que es la salsa. Casi, dicen, 50% de importancia, ¿no? Cuando vas a hacer una calzotada, los calzots, evidentemente, de primera calidad, la carne, pero la salsa es fundamental, ¿no?
Sí, para mí la salsa es fundamental, primero porque, bueno, es complicadísimo hacer salsa a gusto de todo el mundo. Pero nosotros tenemos la nuestra, para mí es muy buena salsa, y de hecho, pues... la he cogido de sitios donde he trabajado y voy recopilando, y como hacemos todos los cocineros, ¿no? Uh-huh. Coge lo que tú crees que es mejor para ti y nada, yo no intento no dar algo que no me gusta a mí. O sea que la salsa que hacemos nosotros es muy tradicional, es muy casera y buena.
Uh-huh. Bueno,
poca cosa más se puede decir.
Exactamente, ¿no? Que la descubran, ¿eh? Hay que dejarlo así, ¿eh? Que la descubran,
claro.
Que vengan a Juncadella a disfrutar no solo de la salsa, sino de una calzutada. Cuéntanos un poco, Norberto, ¿cómo lo configuráis? ¿El menú de calzutada? ¿Hacéis un menú cerrado? Cuéntanos un poco cómo empieza esa fiesta. Dime.
Tenemos un plato de entrante, que es un plato de pernil de broc. Damos 20 unidades de calzot. Y la salsa acompañando a los calzots, que eso, y si quieres más, puedes repetir más salsa. Y damos la opción de segundos platos. Antes hacíamos parrillada de carne, pero veo que sobraba muchísima carne y yo no soy muy... No me gusta que sobre comida y hay que tirar y se la regalas al personal y no va bien. Así que hemos dado dos opciones de chay a la brasa, secreto de palau a la brasa, bacalao con sanfaina, con el postre y el café incluido.
Uh-huh. Muy bien.
Un menú de 34 euros.
34 euros y con esa selección de platos de, digamos, de segundo, una vez han comido los calzots, que no sé si hay un número de calzots específico o se puede comer los que uno pueda o quiera.
No, mira, entran 20 unidades más,
bueno,
o menos.
Está muy bien.
Es un menú. Si pones, sí, nosotros ponemos 20 unidades, si son finitos ponemos 23, 24, 25 unidades, porque los hacemos nosotros, entonces intentamos de ver que si son muy finos, puede meter más cantidad.
Uh-huh. Bueno, a partir de aquí el segundo plato es opcional con este precio, que yo creo que está muy bien. El precio están en el restaurante Juncadella, en la Masía número 129, en San Joan de Vilaturrada. Estamos en esa zona del Bages, santuario de la Mare de Déu de Juncadella, la patrona del Bages, como decíamos. Estáis justo pegados sí. En el santuario, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tal cual.
Además, es una zona realmente muy transitada por gente que va a hacer excursiones, ciclistas. En definitiva, estáis en un entorno naturaleza pura, ¿eh?
Naturaleza pura. Y estás aquí y estás en el medio de la nada y a 5 minutos de la ciudad.
Sí, exacto, exactamente. Déjame que diga que algo me parece muy importante. Tú sabes que una calzutada es como una fiesta, ¿no? De amigos, de familiar, siempre hay niños. Digo eso porque vosotros sois muy resolutivos en este sentido. Para los niños también hay una zona realmente segura en la que pueden correr una vez ya han comido y disfrutar, ¿no? Porque a veces ellos en 15 minutos, 20 minutos han comido y se lo ventilan.
Exacto. Sí, en la parte de abajo hay un pequeño parquecito y el parking, una vez usado, pues los coches ya no se mueven. Es un sitio donde los niños pueden salir a correr, a jugar y sus padres pueden comer tranquilos.
Uh-huh. Bueno, San Joan de Vilaturrada, ese restaurante Juncadella, el teléfono de información de reservas, aquí lo tenéis. Y lo digo especialmente porque creo que es importante y más reservar esas calzutadas. El 93-876-4251, 93-876-4251, restaurantjuncadella.com es la página web, si le queréis podréis echar un vistazo a esas calzutadas y a esos menús temáticos, porque en definitiva, hombre, si a alguien no le gusta la calzutada, tenéis mil y una opciones gastronómicas muy interesantes también, Norberto.
Sí. Si no te gusta la calzotada, pues puede venir a hacer un buen chuletón de vaca gallega. Tengo entrecot de 350 gramos de carta, tengo un menú pica-pica que cada 3 meses lo cambiamos y vamos elaborando cosas nuevas para picar, para saborear, para disfrutar y conocer nuevos sabores. Y además, arroces, que es una cosa de que creemos que ha triunfado aquí. Y bueno, escudella, sopa de pescado, Hay opciones mil.
Un poco de todo, ¿eh? Los arroces verdaderamente os han sorprendido. En muchas ocasiones hemos hablado con Ana, con tu esposa, de los arroces, de la buenísima aceptación que han tenido. La verdad es que los bordáis, ¿eh?
Muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Tenemos muchísimos comentarios con relación a los arroces y que nos han sorprendido incluso a nosotros, porque de verdad que los hacemos con mucho cariño. Creemos que podemos hacer cosas que estén al alcance nuestro, y la gente pues hace que nosotros nos podamos superar, porque cuando la gente es agradecida en ese sentido, pues tú te esfuerzas cada vez más.
Sin duda que sí. Bueno, pues amigos, hoy abriendo esta segunda hora de programa, nos hemos querido acercar a esa referencia en Cataluña, en esa zona de San Joan de Vilatorrada, justo pegados a ese santuario de la Mare de Déu de Juncadella, patrona del Bages, restaurante Juncadella, la Masía número 129, ahí los tenéis. Reservar vuestra calzutada, reservar en definitiva esta fiesta gastronómica, porque seguro que os va a encantar. 93-876-4251. Y no quiero entretenerte más, Norberto, que en estas horas del sábado tendrás cosas que hacer.
Muchas.
Así que te agradecemos que nos hayas atendido. Un abrazo fuerte. Cuídate
muchas
mucho.
Gracias,
un abrazo para Ana también. Cuidaros.
De tu parte.
Gracias. Adiós. Seguimos adelante, hacemos una pequeña pausa. Enseguida estamos con más protagonistas. Hoy a lo largo del programa, diferentes voces que desde luego van a explicar cosas muy interesantes. No os vayáis.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos. Seu a taula amb nosaltres.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93-310-2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93-217-0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Buseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, destinacions, demostracions d'equips, piscina, batejos, conferències. Submergesta el Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Vinga, doncs aquí seguim, continuem endavant amb aquesta edició de programa d'aquest dissabte 27 de gener. Seguim amb més propostes, Encara estem parlant de calçotades, hem parlat molt de calçotades, Avui venim de parlar d'un restaurant que fan aquestes calçotades, però ara estratègicament també us volem parlar, sobretot per als restaurants que volen fer calçotades i sobretot les volen fer amb un àmbit urbà. Us donarem solucions, i ho farem a través d'una empresa precisament dedicada, doncs, a tota aquesta maquinària d'hostaleria. És Top Hostaleria. Avui volem parlar precisament d'alguns elements, alguns productes, alguns maquinàries que a través de les quals podem fer calçotades en aquest àmbit urbà. Són les calçoteres. Direu, de què estem parlant? Doncs ara mateix la Isa Nogueiro, que és la responsable de Top Hostaleria, ens posarà exactament al dia de lo que estem parlant quan parlem de calçoteres, entre altres temes, Benvinguts, si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia. És la de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, és la que el sector de la restauració fem protagonista tots els dissabtes al matí. Què és una calçotera? Isa Nogueiro, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Sempre que tenim preguntes d'aquestes, truquem a la teva porta,
Gràcies, que per molts anys.
Home, i en portes uns quants, no?, dedicat
en aquesta...
Exacte, una estoneta, no?, en aquesta...
Sí.
En aquest noble ofici de maquinària d'hostaleria. La veritat és que teniu una mica de tot, a Top Hostaleria.
Sí, sí, bueno, clar, perquè toquem una mica tots els pals. Bueno, tot el que podem dins de maquinària, no?, que hi ha cosetes petites que poden arribar... o cosetes molt, molt grosses, que no es pot perquè és una cosa molt especialitzada, però tot el que és més o menys comú ho toquem tot.
Tu portes molts anys dedicant els teus esforços, la teva vida laboral en aquest sector, i segurament hauràs vist aquesta trajectòria, no?, que a través d'aquestes maquinàries d'hostaleria que han anat evolucionant, les persones que es dediquen a la restauració tenen millor qualitat de vida.
Sí, perquè, a més, s'ha anat especialitzant molt buscant facilitar la vida al restaurador, que ja és una vida dura de per si.
Sí.
Si almenys li pots arreglar una mica la vida amb la maquinària, amb el que són els processos de preparació, amb els tipus de cocció, amb que la cocció sigui més ràpida, amb que es pugui desentendre d'una cocció, d'una preparació... Tot això suma a l'hora de tenir... Bueno, doncs, sí, és una vida dura perquè és vocacional, quasi, al restaurador, però com a mínim poder-li facilitar tot el que siguin processos, coccions, temps, estandardització, etc.
Mm-hmm. Pel sector del periodisme teniu alguna màquina o no?
Pel sector del periodisme...
Alguna maquineta,
bueno,
d'aquestes?
Diria allò de l'open chat, però no sé. No, això ho heu de mirar vosaltres.
No, deixa que evolucioni la intel·ligència artificial.
Sí, no sé jo, sí. Com és d'intel·ligent? Artificial, molt, però d'intel·ligent no ho sé.
No ho sé. Ens traurà la feina a tots. Però bueno, això és un altre capítol, Isa, avui volem parlar d'aquestes calçoteres, que és una molt bona referència, molt bona solució, sobretot. Venim de parlar d'un restaurant que fa calçots, però precisament està... La gran part de restaurants que fan calçotades estan fora dels nuclis urbans, no?
Clar,
algun n'hi ha,
sí,
en el nucli urbà. Exacte. Però
sí,
precisament la calçotera millora molt el fet de poder fer una calçotada amb un nucli urbà. Explica'ns.
Sí, perquè bàsicament el que et permet, aquest model en concret el va treure l'any passat ja NT Gas, és com un moble d'acer inoxidable, bueno, és un moble d'acer inoxidable amb una connexió a gas. Llavors, la característica del calçot normalment és que es fa a flama directa. Llavors, el que hem fet en aquest cas és, com per entendre'ns, treure la pedra de la barbacoa i llavors fa flama directa des del, a través del gas, com pot ser una barbacoa a gas o com pot ser, jo que sé, una planxa a gas o tal, que el que fa és produir el gas, generar la flama i tu cuines a sobre, sigui mitjançant una planxa, sigui amb pedra volcànica d'entremig, amb una parrilla, etc. Llavors aquí el que hem fet ha sigut retirar tot això i fa foc directe a sobre del calçot. Han ideat ja la graella a la que estem acostumats, és la que es tanca, que s'agafa i que dins queden els calçots per poder-la girar.
Uh-huh.
I quin avantatge tens? Que no necessites llenya. I no has de tenir un espai per la llenya. Clar, qualsevol restaurant, doncs, a la província de Tarragona, els típics de tota la vida de calçots, doncs, tens a la calçotera o a la cuina o a fora, però clar, primera que treballes amb llenya o amb carbó, o amb flama directa, i clar, això ocupa un espai, igual que les reserves del combustible, perquè necessites tenir la llenya, el carbó, el que sigui, apilat per anar funcionant. Llavors, clar, en aquest cas, com que és, és com si obrissis una bombona de butano i que faci foc.
doncs sí, sí. És això.
A partir d'aquí, doncs, són molts els avantatges d'economització d'espai.
Bueno, d'espai,
entre altres coses, no?
El combustible, clar, no deixa de ser gas, que pot ser gas natural o gas butà, però no deixa de ser gas. Vull dir que això més o menys ho tenim comptat, no? Vull dir, qualsevol restaurador sap que li gasta una cuina o sap que li gasta un forn o sap que li gasta una fregidora a gas. I, clar, estàs treballant fins a 250 calçots per hora per graella. Que hi ha la graella simple, hi ha la graella doble, i, a més, van treure per fora de temporada de calçots. Anem a partir de la base, que les calçotades són fins al març d'abril, i ja van treure l'accessori que et permet convertir-ho en barbacoa. Per tant, realment és una màquina molt versàtil.
Uh-huh. Aquesta calçotera, per exemple, la utilitzen només restaurants d'àmbit urbà o també s'hi han afegit restaurants de fora?
Clar, no pot anar on vulguis. Mentre hi hagi una toma de gas,
clar.
La pots col·locar on vulguis, com si la pots col·locar a casa. Vull dir que al final, home, a veure, prudència amb l'extracció de fums i que sigui una cosa més o menys homologada, però realment la gràcia que té és que no treballa amb... O sigui, no hi ha intermediació de cap element entre el foc i el calçot, i et fa el calçot igual que el faries al foc.
Uh-huh. I el calçot, al final, clar, els oients poden dir, home, però no tindrà el gust que té un calçot fet amb llenya o amb sarments.
Bueno, no, però és que no és llenya. O sigui, tu quan fas una calçotada a l'Uso, amb els col·legues del camp, el que fas és fer foc,
sí.
I a sobre del foc o de les brases poses el calçot directament, perquè la gràcia del calçot és que t'embrutes i que queda negre de fora,
sí.
Per efectes del foc directe, perquè el que fa és fondre els sucres, que pot portar qualsevol cebàceo. Se'm disculpi el llenguatge, però clar, es va a la família de la ceba, llavors això porta molt de sucre i és el que es crema. Mm-hmm. I és el que fa la protecció de fora, que es crema, i de dins queda suau i queda melós.
Sí, sí.
Clar, això és efecte del foc directe, que et crema allò de fora i et cou allò de dins. Doncs fa exactament el mateix, perquè és foc directe sobre el calçot.
Mm-hmm. Aquí teniu aquesta alternativa i, sobretot, solució, en aquesta maquinària d'hostaleria, aquesta calçotera, tophosteleria.com. Aquesta és la seva plana web, tophosteleria.com. Doncs, si voleu adreçar, teniu no només la calçotera, sinó multitud de maquinària d'hostaleria molt adreçada. Doncs, evidentment, doncs, economitzar temps, entre altres coses, no?
Diners,
no? Com, per exemple, home, aquí entrem amb un tema que jo també volia tocar, que és els forns en el sector de la restauració, i molt especialment els Josper, que realment han fet que molts restaurants triomfin amb aquesta cuina,
Sí, el Josper és el pioner, perquè estan des del 1969, si no m'he descomptat, que són els primers que van idear una barbacoa tancada. Què aconsegueixes? El Josper i qualsevol forn de brasa, per imitació a Josper, perquè ells van ser els primers, el que fas és que tens un tiro, com si fos una llar de foc de casa, tens un tiro superior i un tiro inferior. Què fas? Poses el carbó, l'encens, obres els tiros, permets que passi aire i oxigen, que és el que crema, genera la flama, tanques els tiros i es queda la brasa de casa quan se t'està apagant la llar de foc. Llavors, ells van ser els pioners d'això i, efectivament, d'uns anys cap aquí han fet una línia que realment és deliciosa de mirar, perquè és que ho fan preciós i ho fan molt ben fet. I ara t'incorporen tot el que és... hi ha dos games, la Pro i la Plus. I llavors la Pro és, digue-li, més bàsica, però que tot i així és una bellesa de màquina, però la Plus és la que han treballat més per estar cara al públic, que la gent vegi la graella i tal, i realment són les màquines, clar, pesen 300, 400, 500 quilos. I clar, és una altra lliga, Josper. I llavors el que fan és treballar a temperatura molt alta. En el moment en què s'apaga el foc i es tanca la porta, clar, allò genera brasa i se suposa que té una autonomia de 6, 8, 10 hores, més o menys segons la capacitat, segons la quantitat de carbó, etcètera, etcètera. Però clar, tu estàs treballant tot el servei a temperatures de 300 i pico, a lo qual, clar, la carn es fa en zero punt, i com que és tan alta la temperatura externa, l'interior et queda molt, molt sucós, per entendre'ns. Clar, s'agella molt ràpid i no perds l'interior del producte.
La veritat és que quan passen restauradors per aquest espai de ràdio i parlen del rendiment, de l'efectivitat gastronòmica que és treballar amb un forn d'aquestes característiques, realment estan molt, molt satisfets del resultat final, vull dir.
Bueno, és que és molt increïble. O sigui, realment, si vas a un hostel com una alimentària, un host a Milà, vagis on vagis, a l'estand de Josper hi ha una cua bàrbara, perquè és que realment només de provar-ho, i és igual que sigui peix, que sigui carn, que siguin uns musclos, sí, sí, que sigui una paella, o que sigui un pa. Clar, és tot... Tot té aquest punt de fumat, de tancat, com de barbacoa controlada. Saps? Si li vols donar algun nom, no és allò la barbacoa oberta que, bueno, que es fa aquell negruzco, no?, d'ollín o de que molt alta temperatura i que, bueno, que sí que ja fas el que pots. El que passa és que, clar, aquí, com que queda tancat, va molt ràpid. I realment el resultat és espectacular.
Sí, sí. Doncs, amics, aquí teniu, sobretot per els amics que ens sintonitzen i que sabem, doncs, que participen periòdicament també en aquest espai de ràdio des d'un punt de vista, doncs, de restauració, doncs, espero, doncs, que avui us haguem ajudat una miqueta, a través de, doncs, aquesta efectivitat que tenen a Top Hostaleria, a través de multitud de maquinària d'hostaleria que, repetim, fan millorar la vida del restaurador en molts àmbits, de temps, econòmic, estructural, empresarial, i segur que trobareu, doncs, aquella maquinària que us fa falta per acabar d'arrodonir una mica l'efectivitat del vostre restaurant. Avui hem volgut centrar-nos en aquesta calçotera i també en aquests forns que ens semblaven especialment interessants. Isa Nogueiro, gràcies, com sempre, per la teva participació, per passar una estona amb nosaltres i per obrir-nos els ulls amb aquests productes, que sempre està molt bé.
Només faltaria.
Un petó molt fort. Gràcies, Isa. Fins una altra.
Vinga, una abraçada. Que vagi bé.
Gràcies. Molt bon dia. Nosaltres seguim, fem una petita pausa i seguim amb més productes, Ara mateix gastronòmics, anem cap a les fredes aigües d'Alaska. Avui us parlarem també, entrem a l'època del bacallà, Doncs avui us parlarem de bacallà negre, un producte excel·lent amb un cuiner i amb l'empresa Alaska Seafood, empresa responsable de portar tant el salmó salvatge d'Alaska com aquest bacallà negre. En uns instants estem amb ells.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Sant Lluís. Ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 3200 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís. Ostres catalanes. Les ostres del nostre mar.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i, el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Bueno, inmersos en esta segunda hora de programa, todavía nos quedan diferentes protagonistas. Por cierto, hoy iremos hasta la zona de la Lampurda para conocer unos vinos extraordinarios, en esta zona. Dicen la bodega más al norte, de Cataluña, Viñas Las Aspras. Hoy hablaremos con su responsable de esos vinos realmente muy interesantes. Pero ahora mismo, el bacalao es el elemento fundamental de los siguientes minutos en esta antena de Radio Estel Cataluña y Andorra, y muy especialmente un bacalao que es una delicia. Quien no lo haya probado, de verdad, si tenéis ocasión, probarlo, porque es que es un antes y un después, Es el bacalao negro de Alaska, que no es negro, que es blanco, igualmente, tiene la piel negra, eso sí, pero así se le llama, bacalao negro de Alaska, una delicia gastronómica que hoy queremos poner sobre la mesa, y lo haremos a través de su responsable, del responsable de la empresa que trae precisamente el bacalao negro de Alaska aquí a nuestra tierra, que es Alaska Seafood. En unos instantes saludamos a su responsable, David McLellan, y hoy también la sabiduría de un cocinero que además queremos mucho en este espacio de radio, que hace la sección semanal de Plato a Plato en este programa, que es Aingeru Rodríguez. Con Aingeru también hablaremos de dos recetas, con el bacalao negro como elemento fundamental. Vamos por partes. David McLellan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bienvenido, David. Gracias por acompañarnos. Bueno, en una época eminentemente que el bacalao, por tradición aquí en Cataluña, tú sabes que se consume mucho,
Sí, es una estrella de la cocina tradicional aquí. Sí.
Uh-huh. Bueno, tú eres un poco el responsable de que yo probara el bacalao negro, cosa que te agradezco, porque te lo digo de verdad, es que es un antes y un después, es un producto verdaderamente extraordinario,
Sí, no, es un pez de fondo, tiene muchísima grasa y sabor, es un manjar. Lástima que no haya tanto como bacalao normal, el gados morúa, gados macrocefalos, pero ahí está, es un producto realmente exquisito que ha hecho muy famoso el chef Nobu.
Sí, sí. La verdad es que los chefs que trabajan con este producto hacen platos realmente impresionantes.
Sí, sí, sí. Es un producto no siempre fácil de encontrar, pero vale la pena. Y hay, sí, claro, un chef cuando tiene una materia prima entre manos es capaz de hacer verdadera manjares.
Maravillas, Bueno, pues precisamente de la mano de los chefs, de alguna manera también tienen una responsabilidad realmente muy importante a la hora de materializar, ¿no?, esas recetas y hacer que sean todo un éxito. Vosotros ponéis el producto de primera calidad y ellos ponen la sabiduría gastronómica. Bueno, pues nuestro buen amigo Aingeru Rodríguez, chef de la sección de Plato a Plato de este espacio de radio, y también participa con nosotros hablando precisamente de recetas de bacalao. Buenos días de nuevo, Aingeru, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bienvenido y gracias por acompañarnos de nuevo y, bueno, explicarnos estas recetas. Realmente, tú el bacalao negro también te sorprendió, ¿no?, la calidad del producto.
A mí me enamoró directamente, porque además es un producto tan versátil que se puede hacer de tantas maneras,
sí,
tanto cocinarlo en crudo, que también es una manera de cocinar, como elaborarlo a fuego, como atemperarlos, como ahumarlo, como mil posibilidades. Así que hay que decir que esta proximidad del bacalao está en Alaska, y yo busco las veces las proximidades en Alaska o más lejos, ¿no? Y lo importante es que el producto tenga la calidad que tiene este producto, claro.
Uh-huh. Los rendimientos, el resultado final de estas recetas son verdaderamente sorprendentes, ¿verdad?
Espectaculares. Son unas recetas que simples. Yo intento que menos es más, que la receta sea muy comedida, que no tenga muchísimos ingredientes, que se pueda complementar con otras recetas a la vez, ¿no? Con unas determinadas salsas o una determinada manera de elaborarlo, ¿no? Pero sobre todo que sean sencillas, ¿no? Que sean muy sencillas y que implique pocos, para no alterar el sabor propio del producto, ¿no?
Uh-huh. Nada, ¿no?
Sí, sí. David, Aingeru es, en fin, es natural de el País Vasco, por tanto, allí el bacalao es, forma parte casi de su religión, Pero sí que es cierto que le sorprendió. Vamos a escuchar esas recetas, si te parece, David, que nos ha preparado Aingeru, como por ejemplo el bacalao negro de Alaska al cava. Cuéntanos.
Pues sí, mira, tenemos una zona geográfica, tenemos el cava, ¿no? Y a mí se me ocurre que no mejor hacerte una receta al cava que con muy poquitos ingredientes. Y eso explico rápidamente.
Rápidamente, sí. Uh-huh.
Los ingredientes: 300 gramos de bacalao negro cortado a dados pequeños o medianos, una botella de cava, romero fresco una o dos ramitas, tomillo una o dos ramitas, 6 hojas de col, las más verdes, las de fuera, 100 gramos de brotes de champiñones muy picados, 50 gramos de mantequilla cortada en dados pequeños, 60 gramos de cebolla chalota, fondo de pescado que siempre tenemos en casa por ahí en el congelador, 300 gramos de nata culinaria y sal y pimienta a gusto. Y la receta es simple, como ya sabía. Vamos a escaldar primeramente las hojas de col, las vamos a escaldar y las vamos a dar un hervor posterior de unos minutos hasta que esté un poquito tiernas y las vamos a enfriar muy rápidamente con hielo y las vamos a reservar. Luego le vamos a dar otro golpe de calor, En la cocina, en un cazo de cocina, vamos a poner a derretir la mantequilla en dados pequeños. Digo siempre en dados pequeños porque se funde más rápido y es más, queda como mejor disuelta, ¿no?
Uh-huh.
Añadiremos la chalota, dejaremos unos dos minutos sin dejar de que adquiera ningún tipo de color y agregaremos las cabezas de los champiñones. O sea, no pondremos el tallo, solo lo que es el botón, Lo vamos a reducir durante dos minutos, removiendo constantemente sin que nos cojan prácticamente color. E incorporaremos la mitad del cava. Y vamos a dejar reducir unos minutos, hasta que nos quede, vamos a decir, la mitad de ese cava. Porque vamos a poner la mitad de la botella, no lo vamos a usar toda, Y a ese momento vamos a incorporar el caldo también y lo vamos a reducir hasta la mitad todo. Y lo vamos a reservar. Vamos a dar otro poco de calor, vamos a poner la nata y salpimentamos. Reducimos a conservar una textura cremosa y vamos a triturar, muy importante. Vamos a triturar y vamos a pasar por el chino para que nos quede como muy cremosa, que nos quede una vez. Y luego, con el bacalao ya cortado a dados, que yo digo siempre, o pequeños o grandes, a gusto de cada uno, a mí me gustan medianos, vamos a poner a hervir cava con agua, una porción de cava, en la misma proporción, y vamos a escaldar el bacalao. Lo vamos a escaldar. Y vamos a escaldar otra vez las hojas de col. Y lo vamos a emplatar muy fácil. Ya tenemos la salsa reducida y pasada por la batidora, totalmente tamizada. Vamos a emplatar las hojas de col haciendo una flor en el centro del plato y vamos a poner este bacalao escaldado, solamente escaldado, lo vamos a poner en el centro y vamos a adornar con esta salsita que hemos hecho al cava, que nos va a quedar genial.
Uh-huh.
Y vamos con el romero y el tomillo un poquito para darle un poco de color, nada más.
Bueno, fantástica receta. Además, David, que junta un poco un producto tan lejano como es el bacalao negro de Alaska con el producto tan cercano como es el cava, ¿no?
Sí, no, un saludo, chef Aingeru, es fantástico, sí, no, es, claro, conociendo el pescado como chef Aingeru, evidentemente ha trabajado mucho pescado, pues coger este bacalao negro y hacer novedades con ellos, parece fantástico.
Realmente un producto muy versátil en la cocina, tanto como para hacer, por ejemplo, un tartar, la próxima receta que también nos explicas, tartar de bacalao negro de Alaska, naranja y aguacate a la miel, Aingeru.
Ah, muy simple también, es una receta súper fácil de hacer, muy rápida, se come, vamos a decir, templadita, fría, ¿no? Y los ingredientes son muy cortitos, 150 gramos de bacalao negro cortado, como si fuera un carpaccio, yo digo que un cuchillo muy fino, y si no tenemos un cuchillo muy fino, vamos a tirar encima. Es un cúter nuevo, limpio, la hoja limpia, y cortamos el bacalao lo fino que tenemos. 50 gramos de gambones que vamos a planchar, los vamos a dejar planchados como si fuera una hojita, como si fuera un carpaccio, una naranja de temporada, a mí me gusta la de Tarragona, todo hay que decirlo, un aguacate, 100 gramos de miel, 50 gramos de vinagre balsámico de manzana, 150 gramos de aceite de oliva virgen extra. A mí me gusta picual para este cariño. Brotes de rabanito para adornar, sal fina y pimiento a gusto. Y la preparación, pues súper fácil. Vamos a cortar primero todo en láminas muy finitas. Vamos a salpimentar absolutamente todo en una fuente. Lo tendremos extendido. Y luego sobre un molde vamos a ir poniendo capas. Y cada capa vamos a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de sal. Mira, pues primero vamos a empezar con la naranja, luego vamos a ir con el bacalao, luego la y así sucesivamente a completar el plato. Y luego, pues, esta salsa que vamos a hacer con vinagre, balsámico de manzana, con la de la variedad, el aceite de oliva virgen y el aceite de variedad igual, y vamos a emulsionarlo con una batidora y lo vamos a poner por encima. Ya está, no hace falta nada más. Y adornaremos con unos brotes de rabanitos que quedan perfectos.
Bueno, pues otra receta, ¿eh? Otra receta de tartar en este caso, que, hombre, para hacer tartar, David, el producto tiene que ser de primerísima calidad, porque si no, no vamos bien, ¿no? Por tanto, con ese bacalao negro lo tenemos todo más que solventado. Decías al inicio de esta conversación, David, que lamentablemente no se pesca lo que queríais pescar, ¿no?
Bueno, por naturaleza es un pez que se reproduce muy lentamente, vive a mucha profundidad, no crece muy rápidamente, no como un salmón, un bacalao, es mucho más lento y es principal, y porque tampoco vive en todas las aguas del mundo, es solo el norte Pacífico y aún es solo ciertas zonas otra razón por la cual proteger mucho y limitar, tener cuotas de pesca muy severas y asegurar que la continuidad de la población.
Exactamente. Ya para acabar, Aingeru, cuando un comensal, un cliente de tu restaurante, prueba el bacalao negro, le cambia la cara, ¿no?
Pues sí. Le cambia la cara hasta el espíritu y hasta el alma. Es un productazo, no hay que decirlo, ¿no? La lástima es que hay que limitar muchísimo esas capturas, y con lo cual es un producto que, bueno, pues que escasea, ¿no? No lo hay todo lo que queremos, ¿no? Exacto. Pero no, eso también tiene su gracia, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, hablamos siempre, ¿no?
Exactamente, bueno, esos productos que son realmente exclusivos, bueno, pues también nos tenemos que limitar a la producción, naturalmente. Bueno, pues David McLellan, como siempre, un placer charlar contigo, gracias por acompañarnos esta mañana de sábado, y bueno, pues para ponernos ese bacalao negro sobre la mesa. Cuídate mucho, David, un abrazo.
Gracias, Miguel.
Gracias.
Gracias, chef Aingeru.
Adiós, un abrazo.
Aingeru, lo mismo te digo, otro abrazo para ti. Te espero la semana que viene con más recetas, ¿eh?
Muchísimas más, estamos cogiéndolas ya.
Bueno, cuídate, buen fin de semana.
Gracias.
Gracias. Del bacalao negro, bueno, vamos a poner ya tenemos un platazo en la mesa, fantástico. Vamos a poner un buen vino, ¿eh? La mesa, nos vamos hasta la denominación de origen Ampurdá. Ahí descubriremos la riqueza de esos vinos con la Tramuntana, ¿eh? Que tiene un impacto realmente muy particular en esas viñas. Enseguida volvemos.
Vins, caves, formatges, pernils, patés... La millor gastronomia te la servim a taula cada dissabte aquí, a Ràdio Estel.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam.
To anywhere I flow, sometimes I believe it's
Minuts que dedicarem a tancar aquesta edició d'avui dissabte 27 de gener. Minuts que dediquem també a passejar per la zona de l'Alt Empordà. Us ho dèiem a obrir aquest programa, en el nostre abans de contingut. Aquests darrers minuts els dedicarem a passejar per una localitat com és Cantallops. Home, ja que estem en una localitat tan tradicional, amb aquesta història tan vinculada amb el sector enològic, doncs també avui us volem parlar de vins, de bons vins. Avui visitarem el celler Vinyes dels Aspres. Ho farem amb el seu responsable, que és el David Moles, que ja ens està escoltant. Abans, però, anem a fer doncs aquesta passejada, saber més sobre Cantallops. Bon dia de nou, Joan.
Hola, bon dia de nou.
Què podem dir doncs aquesta zona de l'Alt Empordà?
Bueno, doncs mira, m'has dit de la, en fi, els vins de, dels Aspres, no? És a dir, el celler dels Aspres. I bé, el nom Aspre precisament significa rugós. Una terra aspre és una terra ondulada. I un vi aspre, jo recordo el meu pare que sempre deia aquest vi és aspre. Bé, doncs és un vi rugós, un vi gens suau, però que no et deixa indiferent. El celler dels Aspres de, en fi, de Cantallops. Cantallops ha de dir que és un poble singular, al peu de l'Albera, i aquesta serra que separa l'Empordà del Rosselló. Quan el Pirineu baixa cap al mar i, en fi, fa com el pastor aquell de la muntanya que buscant la sirena davalla cap al mar, que ens explica la sardana a l'Empordà. I bé, Cantallops està envoltat de vinyes, de garnatxa i de carinyena, sobretot, d'alzines, roures i pins, de dolmens. S'estén sobre el Parc Natural de l'Albera, la Tramuntana, fonts sulfuroses. A prop, ben a prop, està el castell de Requesens, un castell de llegenda, perquè també Cantallops és terra de llegendes, llegendes, aquestes històries de Pirineus, en fi, sobretot històries d'aquelles de contrabandistes. En fi, un principi, els vins, aquests ceps han crescut en terres paleozoiques, de pissarres o intrusives de granit, i fan que aquestes vinyes, doncs, que estiguin envoltades de raïms, de vinyes de raïms envoltades d'oliveres, amb una harmonia que germana, doncs, el vi i la cultura. I, precisament, consultant la pàgina web del celler, doncs, hi veus el parentiu que té la família amb el músic vilanoví Eduard Toldrà. I ell, precisament, doncs, va musicar el poema, aquell poema de Josep Maria Sagarra, de Vinyes Verdes vora el mar, que, en fi, inspirat en les vinyes empordaneses, i que després molts anys doncs, va versionar en Lluís Llach, i que té alguna cosa a veure aquest vi de Cantallops amb la música i amb la cultura.
Tot això amb aquesta companyia molt freqüent també d'aquest vent, que és la Tramuntana, que hi dona un caràcter realment particular, ja no només en els vins, no?, sinó també les oliveres, el sector de l'oli, doncs té una influència absolutament definitiva.
Ja està el cartel de la gent. Ja ves la Tramuntana, si no la vius, si no la sents, te la poden explicar, però no és el mateix. És a dir, no, s'ha de sentir, s'ha de viure. S'ha de veure.
I tant que sí. Doncs vinga, anem cap allà. Anem cap a la zona de Cantallops. Allà ens espera el David Moles. Repetim, us presento que és el responsable d'aquest celler que avui fem protagonista en aquesta antena de Ràdio Estel Catalunya, que són Vinyes dels Aspres. David Moles, com estàs? Benvingut, gràcies.
Hola, bon dia.
Com va la Tramuntana?
Bé, avui no bufa, però és excepcional, eh? Avui bufa molts dies l'any.
Home, la veritat és que és un vent amb unes característiques que imprimeix. Imagino que també estàs d'acord amb nosaltres, no?, amb aquesta influència molt definitiva en el sector del vi i de l'oli.
Oh, i tant. La Tramuntana condiciona absolutament l'agricultura de la zona, l'ha condicionat sempre, perquè provoca un efecte d'assecatge, diguéssim, de tot, de la vegetació, que això té part positiva per la salut de les plantes, perquè evita les humitats i els fongs, però a vegades també és massa violenta i ens pot trencar una mica doncs, les vinyes, no? I ara, amb aquesta sequera que tenim, lligat al tema canvi climàtic i això, segons com acusa excessivament aquesta sequera.
Explica'ns una mica la història d'aquest celler Vinyes dels Aspres. Explica'ns com comenceu i sobretot amb quina vocació, com i quins són els vins que esteu desenvolupant.
A veure, nosaltres fem vi a casa dels avis. Val? Per tant, és un celler que tenim una llarga trajectòria a nivell de conrear les nostres vinyes i de fer vi. El que passa que una mica mitjans del segle passat, per falta de continuïtat generacional, doncs es va abandonar l'activitat. Amb una mica de part, una mica de culpa la va tenir, doncs, com deia, l'Eduard Uldrà, que es va casar amb una de les filles de la casa. Vull dir, si les filles de la casa, en lloc de casar-se amb un compositor, s'hagués casat amb un viticultor, probablement als anys 50 no s'hagués abandonat l'activitat, oi? Llavors es va abandonar, i el meu pare va recuperar les vinyes a final de segle, portant el raïm a una cooperativa, i nosaltres, la següent generació, vam decidir, a partir ja d'unes vinyes en plena producció i de la casa dels avis, de tornar a fer vi a casa dels avis, però aquesta vegada sí que amb marca pròpia i posant el vi dins una ampolla i vestint-lo millor. Llavors això va ser... L'any 2002 vam vendre la primera ampolla de vi, ara fa 22 anys exactament, i bé, bàsicament això, fem vins de varietats autòctones, amb un 80% són garnatxes i carinyanes, que són les més ben adaptades en aquests terrenys pobres, en aquest clima més dur, i bé, tot de collita pròpia, de conreu, doncs, de conreu molt, molt sostenible, diguéssim, de conreu molt respectuós amb l'entorn, i tot això ho fem, això, només de vinyes pròpies a casa dels avis amb la marca Vinyes dels Aspres.
Són vins molt reconeguts. Realment feu molts vins, no? 12-14 vins feu?
Sí, exactament. Tenim 14 referències, però bé, n'hi ha alguna que és pràcticament gairebé experimental, algun vi de mínima intervenció i així. I les varietats principals són unes 10 principalment, doncs són 10 varietats de vi. També val a dir, com a curiositat, que a part de fer vi de garnatxes i carinyanes, les marques blanc i negre als Aspres, els Oriols, els Xots, que tenen noms d'au, també fem una mica d'oli d'oliva. Vull dir, el paisatge de Cantallops i del Peu de l'Albera està, bàsicament, equilibrat entre vinyes i oliveres. Nosaltres també tenim olivars propis. Val a dir que no fem el procés de l'extracció de l'oli, però sí que venem i comercialitzem l'oli de les nostres olives, també.
Són vins que bàsicament es coneixen molt també en aquesta zona de Girona, com és natural, perquè esteu situats aquí. Vins, per cert, que es poden adquirir també a través de la vostra plana web, vinyesdelsaspres.cat, vinyesdelsaspres.cat. Però en qualsevol cas, en vinacoteques, a Barcelona, en fi, hi ha zones que també hi sou presents, David.
Sí, a veure, nosaltres venem allà on ens compren, però val a dir que Vinyes dels Aspres i en conjunt els cellers de l'Empordà, una mica com que pertanyem a una zona, bueno, realment on el turisme té la seva rellevància, vull dir, som el vi de proximitat d'una zona amb molt consum. I això fa que la major part dels nostres clients siguin botigues i restaurants de proximitat. Jo dic que gairebé potser el 70% del nostre vi el venem a 100 quilòmetres a la rodona del celler, no? Evidentment, també arribem a Barcelona, a tot el país, i exportem a llocs recòndits, no? Però bé, hi ha aquesta circumstància que segurament és una qüestió, una característica que fa diferent l'Empordà d'altres zones vitícoles, no? Nosaltres som l'única denominació d'origen de Girona, i que, per tant, la nostra àrea d'influència, doncs, bueno, realment, vaja, hi ha molta demanda i poca oferta de producte de proximitat, no? No vol dir que sigui fàcil vendre el vi, però bé, som el vi de capçalera de molts establiments gironins, oi?
Sí. No ho és, no és fàcil vendre el vi, efectivament has dit una cosa molt certa, precisament perquè en aquesta denominació d'origen Empordà s'estan fent les coses molt ben fetes, hi ha cellers que fan les coses molt ben fetes, molt bons vins, per tant, aquesta competitivitat, home, sempre una mica us aboca a fer coses diferents, no? Imagino, David, per també desmarcar-vos i oferir alguna cosa, doncs, particular, amb personalitat, amb aquest segell, no?, de la zona que esteu vosaltres.
Sí, evidentment, fa això, totes les empreses i tots els sectors i tots els cellers intentem tenir el nostre relat, el nostre discurs. Val a dir que nosaltres, home, singulars. La primera singularitat és la nostra geografia. Nosaltres som el celler, de fet, som el celler de Catalunya, situat més al nord de la Catalunya sud, diguéssim, encara quedaria Catalunya nord per sobre, però som el celler situat més al nord de l'Empordà, i segurament amb més pedregositat doncs, als nostres camps, amb una tramuntana més forta. Això sol ja imprimeix un caràcter que fa que les nostres vinyes realment siguin poc productives, però que el poc fruit que en surt doni uns vins relativament expressius, no? I això a vegades s'acaba reconeguent doncs, amb premis i hi ha encertaments diversos, no? Llavors, bé, aquestes característiques geogràfiques ja imprimeixen un caràcter, no? Després, els nostres vins, doncs, bueno, el discurs del el tema de sostenibilitat, el tema autoctonitat de les varietats i el tema també dels envelliments. Nosaltres fem vins, com ara fem algun envelliment curiós, que és com ara un vi dolç envellit de sol i seren amb garrafes de vidre, fem envelliments també en recipients de fusta, però no tant recipients més estandarditzats, botes petites, sinó bocois de 600 i de 1.800 litres, no? Botes més grosses, on hi hagi més equilibris entre la fruita i la fusta. Bé, intentem buscar la nostra personalitat.
Si haguessis... Clar, imagino que això és com els fills, no? Quin estimes més? Sí. 14 vins... No, però algun que diguis és molt representatiu, no?, d'una mica del vostre segell, amb quin et quedaries?
Mira, doncs en diria 3, ja sé que són molts, un segurament que potser és el que marca més aquest paisatge, ja dic, aquest paisatge que m'agrada dir a mi que és magre en recursos i ric en essències, no? Segurament seria el Negre dels Aspres, que és un vi de criança, envellit amb bota de roure, perquè és el primer vi que vam treure l'any 2002, que vam treure, de fet, l'anyada 98. El 98 vam fer el vi i el vam comercialitzar. És amb el que més anys, diguéssim, hem conviscut, no? Aquest seria un, segurament el que expressa més el caràcter. L'altre seria per la singularitat, que és el Bac de les Ginesteres, que és el nom d'una peça de l'Eduard Toldrà, que és aquest vi dolç que fem envellit a sol i serena amb unes garrafes de vidre, i que, a més a més, porta el nom d'una peça inspirada en un paratge de les nostres vinyes, que és el vi, segurament, això, un vi dolç de raïm sobremadurat envellit a sol i serena durant 5 anys. És una cosa que segurament és l'únic que es fa amb aquestes característiques, perquè realment és dificultós de fer-se, no? I bé, i per últim, l'Oriol. L'Oriol, que seria la marca dels nostres vins joves, que és blanc, rosat i negre, perquè és el vi, doncs, que en fem potser més ampolles, per tant, segurament el que arriba més consumidors i el més conegut, i que porta d'una banda... Oriol és el nom d'un au que habita a les nostres vinyes a la primavera, però també del cognom del nostre avi, i és el nom del nostre fill. Vull dir que una mica reuneix una sèrie de coses realment que ho fan especial, eh?
Doncs amb algun d'aquests vins espero que us quedeu, i sobretot el que sempre diem, no? Si no els coneixeu, crec que sempre qualsevol vi es mereix una primera oportunitat. A partir d'aquí, doncs, naturalment, doncs, un decideix, doncs, cap a on va, no? Però sempre és interessant, doncs, provar vins de diferents zones de Catalunya, en aquest cas denominació d'origen emportà, en aquest cas situats en aquesta localitat de Cantallops, un celler que avui volíem visitar a través dels nostres micròfons i saber-ne més d'aquesta manera de treballar i sobretot aquest caràcter de les vinyes de l'Alt Empordà. Ha estat un plaer, David Moles, de veritat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Company Joan Pallarès, gràcies a tu també. Bon cap de setmana.
Gràcies, bon cap de setmana.
Els millors vins els tenim aquí. Trotamundos, el teu celler.
Sant Lluís. Ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 3200 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís. Ostres catalanes. Les ostres del nostre mar.
Quasi la 1:00 de la tarda, nosaltres aquí ho deixem. Posem el punt i final en aquesta edició de Trotamundos, que tornarà, si així ho voleu, a partir del proper dissabte a les 11:00, en aquesta mateixa sintonia. Que tingueu un bon cap de setmana. Res més, us ha parlat Miquel Mercadal.